passat a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio que es deu a les altes temperatures i també a un procés progressiu de l'electrificació de l'economia.
Fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, en calentí aigua, ¿vale? Pues, gas i gasoil principalment, i aquests consums també s'estan electrificant. Al final, què passa? Que això provoca que el consum elèctric total pugi, encara que la demanda d'energia total davalli.
10 i 4 minuts, més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Deu i cinc minuts, segona hora de programa. Un termòmetre que continua pujant, 29 graus de temperatura. Temps encara inestable. Continua l'avís per rissagues a Menorca després d'alguns dies seguits amb la mateixa alerta. Tenim ara una jornada per davant, de nou amb possibles precipitacions febles a tot l'arxipèlag acompanyades de pluges de fang. Segons els models, a partir de dissabte, aquesta pols en suspensió que han tingut tots aquests dies podria retirar-se de manera progressiva, així que a poc sembla que tindrem una atmosfera al manco més nata. I per compensar aquesta meteorologia adversa, els més matiners segur que han pogut contemplar l'eclipsi de lluna d'aquesta matinada. Nosaltres no. Joana Maroto, bon dia.
Jo no l'he vist i mira que era l'hora perfecta o ideal per poder-lo veure, però jo he mirat per tot i no sé si és que estava molt ennigulat o és que estava molt dormida, però no l'he vist pel lloc. Després de l'històric eclipsi total de sol que va convertir Espanya en un dels principals observatoris astronòmics del món el passat 12 d'agost, ho recordeu, la Lluna ha recollit el testimoni amb un eclipsi parcial, profund i visible des de tot el país. El fenomen ha permès contemplar, aquí ha pogut, com l'ombra de la Terra ha enfosquit gairebé per complet el disc lunar en un dels espectacles més destacats de l'any. I ara volem fer, també, si vos sembla, una valoració amb el nostre home del temps sobre aquest fet, Albert Darder, molt bon dia. No sé si tu l'has pogut veure i contemplar, o també t'ha passat com jo, que no hem vist res pel lloc. Bon dia.
Bon dia, Joana, Marta. M'ha passat igual que tu, Joana. Mira que he cercat, mira que m'he aixecat prest, però no hi ha hagut manera, no hi ha hagut manera.
Què ha passat? Quin és el balanç des del punt de vista meteorològic? Hi ha hagut niguls o què és allò que ha fet que... No sé si se posa en suspensió també podria haver fet que no sabés com s'havia de veure.
Sí, se posa en suspensió. Duim ja 3 dies o més amb el cel constantment embrumat de pols. Ja no coneixem el que és un cel blau. Ja fa dies que no veiem ni el cel blau ni la llum solar arribant al 100%. És un ambient molt, molt brut, molt calitjós que hi ha i ja mos cansa una mica.
Clar, però dèiem, no?, que a partir de demà sembla que aquesta pols en suspensió anirà desapareixent, tornarem a tenir bastant de sol, tot i que sembla, com ens vas dir ahir, que baixaria una miqueta la temperatura. Sigui com sigui, Albert, quan preparam una observació astronòmica com aquest eclipsi parcial de lluna que hem tingut avui vespre, què és el més important? Tenir el cel completament destapat o també influeixen altres factors com l'humitat, la calitja, que ara en parlàvem, la boira, què més pot fer que no el vegem?
És tenir, sobretot, una bona ubicació. Avui tocava mirar cap a l'exponent, cap a l'oest. A més, la lluna estava baixa sobre l'horitzó, és a dir, que no mos tapin les muntanyes ni infraestructures. I, a part d'això, els factors atmosfèrics també han influït molt. Sobretot, si hi ha humitat, si hi ha basca, que ja en tenim de per si, a la qual se hi ha sumat la calitja. És a dir, que ho han tingut tot, han tingut tot el còctel per no veure-ho aquesta vegada.
Quina llàstima, Albert, perquè hi havia moltíssima expectació d'aquesta lluna de sang, però no ha estat possible. Estic compartint algunes imatges d'arxius, si ens arriben imatges de qualcú que goitant entre nígols ha pogut observar una mica aquest eclipsi, que el manco mos ho faci saber o ho traslladi directament al programa. A més, era una eclipsi que consistia amb la sortida del sol i per això que has dit abans, no?, entre nígols i sortida del sol, i no ha estat possible. Si te sembla, fem un repàs al temps, deixant de banda l'eclipsi per parlar de previsió meteorològica, la que ens espera de cara a aquesta jornada.
Sí, perquè continuem amb un panorama bastant variable, Albert. Avui tindrem cel ennigulat o cobert durant bona part de la jornada i es mantenen les possibilitats de precipitacions en general. Fins quan les pluges de fang? Avui ja és definitiu i s'acaben o encara m'ho diràs que potser no convé fer escotxonet durant un parell de dies?
Avui, en principi, és el darrer dia que tenim les pluges de fang perquè els vents han girat cap a mestral i el mestral és una granera natural que fa molt net. I avui cap vespre esperant que s'imposi el mestral i, per tant, que ja puguem veure el cel blau que enyorà amb aquest color cel i que tota aquesta pols se'n vagi. Per cert, una notícia que ha passat desapercebuda, però crec que és molt important. Ahir, hora baixa, se va produir un esclafit càlid que en els cims de tramuntana va deixar unes ratxes huracanades. Han tingut 120 per hora al Fàbia i, atenció, 158 quilòmetres per hora a dalt del Puig Major. És un fenomen que se va donar ahir, un esclafit càlid.
Mare, 158 sí. Quilòmetres per hora, millor, eh? I impressionant. Respecte a les temperatures, ja mos avançava abans la Joana que donen una petita treva. Albert, és així? Podem esperar que el manco el cap de setmana sigui més bon de dur? I si és així, fins quan?
Tindrem un cap de setmana en temperatures normals, per l'època, les esperables, en els darrers dies d'agost. Però, vaja, no mos podem il·lusionar, perquè la setmana que ve està previst que les temperatures tornin a pujar i, novament, mos situarem una altra vegada en temperatures clarament més altes de lo que tocaria. Per molt que el calendari mos digui que entram a setembre, a nivell meteorològic continuarem en temperatures típiques de canícula, pràcticament.
Albert, si te sembla, sortim dels estudis, que ja saps que mos encanta fer un cop d'ull, no?, a com s'han alçat a diferents punts de les Balears, aquestes finestres que ens permeten veure què passa a alguns punts de les illes. Si t'assembla, anem fins a Artà i comentam amb tu aquesta imatge. Què ens pots dir? Un cel bastant gris, eh?
Bastant negre, quasi, eh?
Sí, gris, no, gris, negre.
Sí, sí, és a dir, continua el cel carregadíssim. S'han juntat dos factors. A part de la pols de suspensió que tenim, també hi ha humitat. És a dir, són dos factors que s'han combinat i fa que malgrat la pols, a poc mos vagi abandonant, que ja mos abandona, diguéssim, la humitat que hi ha en la mà tan càlida, per altra banda, fa que aquesta bruma no se'n vagi encara del tot i provoca aquestes imatges de molt carregades.
Mal temps per al dia d'avui. Lògic que no s'hagi vist del tot aquest eclipsi amb aquests nígols que tenim i que s'allargaran durant aquesta jornada. On no se noten els nígols és de baila a mà, on ja ens acompanyen els peixos. Sí que se nota més entrebolida a vegades, no? No tan neta, depenent de la tempesta, però de moment poc a dir d'aquesta càmera que tant ens agrada i que avui ens regala una imatge més del fons marí de les nostres illes.
M'encanta, Marta, ja fa estona que no mirava aquesta càmera, i sap que m'encanta quan la posau, tot i que veig que no hi ha molta activitat ara de baix d'aigua, això depèn també de les hores, de veure els peixets de mel que mos poden passar per davant de càmera.
Albert, però més enllà de com està, de si està remoguda o no, hem de pensar que l'aigua aquests dies està una mica més fresqueta, com a mínim no tan calenta com han tingut els darrers dies?
Sí, tal vegada ja no estan els 30 graus que teníem, però els 28-29 continuen sent generals. També s'ha de dir que l'aigua de la mà té una fluctuació diària, a una mínima i una màxima cada dia, tot i que no és com la terra, que la terra té unes variacions de temperatura molt importants. La mà és un termostat on la temperatura li costa molt de variar i la seva fluctuació diària és petiteta, però així tot hi ha fluctuació diària.
És divendres, ens encanta goitar aquesta càmera i sentir-nos de ball la mà. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. I si mos escolteu per la ràdio i no teniu aquesta imatge, ja sabeu que a través de les càmeres d'Iberret podeu triar, Iberret, i triau la que més vos agrada. A nosaltres és aquesta.
Ara t'has sentit un pot sirenita, eh?
Sí,
amb aquesta música.
Sí, perquè troba que quan fa mal temps, quan estàs angoixat, agobiat, poses aquesta imatge i totes les penes se te'n van i comences a goitar, comences a veure menys si hi ha peixos, si no hi ha peixos, si te saluda un bussetjador, si no,
és molt entretinguda. La sirenita Marta i l'Albert seria el cangrejo Sebastián.
Exactament.
Que te pones, Albert?
Mentre no venguin Úrsula, ja va bé.
No, no,
som d'una generació, eh? Sí, en què Disney ha calat a fons, eh? Albert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Molt que bon cap de setmana, companyes. M'ho veig la setmana que ve als estudis.
Aquí t'esperam. 10 i 14 minuts després d'aquest cafico que hem fet virtual. Seguim el repàs al temps amb notícies dures, perquè la situació meteorològica va deixar les darreres 48 hores una estampa complicadíssima. Anem a la crònica internacional i tornem al Nepal per conèixer la darrera hora de tot el que ha passat amb aquesta riuada.
Sí, continua creixent el balanç de víctimes de la immensa riuada que ha arrasat comunitats senceres al nord del país. Les autoritats eleven ja la xifra a 469 persones mortes, mentre continuen les complicades tasques de recerca de més de 1.400 desapareguts.
Segons científics dels Estats Units que han analitzat imatges per satèl·lit, la devastadora inundació hauria estat provocada pel col·lapse d'una glacera i no per un terratrèmol, com s'havia informat d'una manera inicial.
Sí, exacte. I mentrestant, les Nacions Unides calculen que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata i que el desastre ha deixat interromput aproximadament el 10% del subministrament elèctric en aquesta zona.
Mirant cap a València, perquè continua sense control l'incendi forestal de la Devesa del Saler, un dels principals els pulmons verds de la ciutat situat entre les platges del sud de València i el Parc Natural de l'Albufera.
Les flames ja han cremat més de 30 hectàrees i en les tasques d'extinció hi participen mitjans aeris i terrestres, inclosa la unitat militar d'emergències. L'incendi ha obligat a evacuar unes 120 persones i de moment encara es desconeixen les causes que han originat les flames.
Acabam amb un petit moviment de terra registrat aquesta matinada a la regió de Múrcia.
Sí, l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat un terratrèmol de magnitud 3,1, que no és que sigui molt elevat, amb epicentre al municipi de Cejín.
Com has explicat, és un sisme de poca magnitud que s'ha registrat durant la matinada i que tanca aquest breu repàs de l'actualitat meteorològica. Però no deixant de banda els efectes, no?, de la meteorologia, perquè avui hem de parlar d'una qüestió que preocupa moltíssim, de fet, preocupa cada vegada més, és la situació de l'aigua a les nostres illes. La sequera, la manca de recursos també han fet que, com a mínim, 9 municipis de Mallorca i Menorca ja hagin aplicat restriccions o mesures per limitar-ne el consum.
Sí, Marta, i la situació podria ser encara més generalitzada perquè no existeix una comunicació centralitzada i immediata de totes les restriccions que adopten els ajuntaments. Vos explicam. Ajuntaments com, per exemple, Deià, Valldemossa, Esporles, Solla, a Mallorca, i també Maó, Es Mercadal, Sant Lluís i Es Migjorn Gran, a Menorca, ja han hagut de prendre mesures. I algunes localitats han hagut de recórrer fins i tot a camions cisterna per garantir el subministrament. Però això no vol dir que no hi hagi altres municipis, com per exemple Manacor, Sauva, que també hagin hagut d'aplicar altres restriccions. Si vols, sembla, connectar ara amb el president de la FELIP, amb el batle de l'Ajuntament de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, precisament per parlar una mica de com viuen a tots els municipis aquesta situació. Jaume, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per donar-me el vol.
Sempre, no? Aquí ja sabeu que teniu el vostre altaveu, l'altaveu de tots els municipis i tots els veïnats. Clar, volen conèixer una miqueta la situació de l'aigua, que ja obliga diversos municipis a aplicar restriccions. Com se viu aquesta situació des de la FELIP? Hi ha preocupació entre les baldes? Vos heu reunit en algun moment precisament per parlar de tot això?
Bé, hi ha molta preocupació. Hem de pensar que un ajuntament, un municipi que té aigua, la gent no se'n dona compte. Si tu obris el grifó i te surt aigua, no passa res. El problema ve en aquests municipis, com aquest com ho heu anomenat, que obris el grifó i no hi ha ningú, i no surt res. Aquí, la gent és quan se'n dona compte del valor que té l'aigua. Per tant, és una preocupació molt gran per baula d'aquest ajuntament. A més, és una situació molt difícil d'arreglar, perquè no podem tirar una tuberia de bucle de mà d'espalda de veïnat i ja està, o fer un pou nou. Per tant, hem de recurrir, per exemple, això que heu dit, de tu camion d'aigua, aquestes coses, en lo que mos surt.
Jaume, la situació és que hi ha sequera, tenim sequera, fa molt de temps que no plou, tot i que aquests dies ha fet 4 gotes brutes, que de moment mos han dut una mica de fang, això d'una banda, però després també hi ha molta de gent que se queixa que en molt de municipis per ventura hi ha problemes de canonades rompudes, que perden aigua i que aquesta aigua s'atuda. Això en teniu constància?
Sí, és així. El que passa que tots aquests pobles que has anomenat, o aquests pobles que s'han hagut d'aplicar restriccions, si anem a cercar, les pèrdues que tenen són mínimes, perquè estan conscienciats i saben que no poden perdre cap gota d'aigua. Per tant, tot una cauna rompuda, tot una cauna que no n'ha de veure, la canvien. A on és que hi ha més, que les tuberies perden més? En aquells pobles que, gràcies a Déu, no tenen aquestes restriccions. O, entre cometes, que s'entengui, molt sobre l'aigua. Aquests sí que tenen més pèrdues. Està clar que han d'anar invertint perquè no se perdi ni una gota, però, clar, han de fer aquesta distinció. Aquí van a restriccions perquè no hi ha aigua i aquí van sí que tenen aigua.
Jaume, té vostè la sensació que hi ha municipis que ara mateix no tenen restriccions i que tal vegada haurien de tenir-ne?
No, jo crec que no. Jo crec que no perquè tenim tots els municipis, tenim empreses, o siguin de l'Ajuntament o siguin empreses privades, que mos controlen tant a nivell dels pous, a nivell de depòsits i tot com està, i a la mínima senyal d'alarma ja comencen a practicar qualque restricció. Inclús poden ser restriccions que la gent no se'n doni compte, que simplement baixar un poquet la pressió de l'aigua al vespre. Ja és una manera d'evitar aquest consum excessiu de segons quins municipis.
El que no podem obviar és que això és una realitat. El canvi climàtic, la sequera, ha produït aquesta situació. Si fa vostè la vista enrere, segur que ha vist una evolució de com han anat incrementant-se aquestes restriccions i tampoc podem descartar que de cara a l'estiu que ve hi hagi més.
Sí, efectivament. De fet, enguany hi ha una sèrie de municipis a Mallorca, ara xerrer de Mallorca, que han començat a dur camionades d'aigua més pres que mai. En el mes d'abril i en el mes de maig, que mai s'havien duit camionades d'aigua, enguany se n'han hagut de dur. L'any que ve passarà el mateix i segurament hi haurà més municipis. O s'haurà de començar abans i alerta que algunes hivern i tot no hagin de dur camionades d'aigua. Per tant, veiem que de cada any anem a pitjor. Per tant, s'han de posar la solució definitiva a arreglar el gran problema de l'aigua de les nostres illes.
La gent s'ho pren bé? Jo m'imagino que tothom ho entén, no? Que són restriccions necessàries, que són vitals per garantir la sostenibilitat, el medi ambient, els recursos de cara a un futur. En general, la percepció de la gent és bona?
Depèn. Jo vos posaré un exemple que segurament passarà demà. Ara, com heu dit abans, fa dos dies que mos plou terra roja, avui Pentru en tornarà a fer, la gent, si demà ja no en fa, farà el seu cotxonet o farà la seva terrassa neta. I tu dius, bueno, jo si faig el meu cotxonet no passa res. Però si tot un municipi fas cotxonet o fas la terrassa neta a la vegada, si és un municipi d'aquests que li falta aigua, s'acaba l'aigua i s'acaba. No pot tenir. Això me'n va passar l'any passat. Avisam des dels municipis, no fasou el cotxonet, no fasou el pati de darrere que té venet i segurament demà mos tornarà a passar a segons quins municipis. I s'acabarà l'aigua. Obriràs i, desgraciadament, no sortirà ningú, perquè tothom haurà obert el grifó per rentar casseves, cotxe o el que sigui. Per tant, sí, la gent està conscienciada, però hi ha moments, com aquest, que vol dir que pot ser que passi demà, que aquesta consciència desapareix.
Bé, jo t'ho dic, Jaume, i també t'ho dic a tu, Marta, que jo tinc el cotxe marró i procuraré demà no fer-lo net. Esperaré un poc. Si l'hem de tenir brut un parell de dies més, li tindrem i no passa res. Sobretot,
no
també,
passa res.
Sí,
no
sobretot,
passa res.
Sobretot per no fer que tothom hi vagi en el mateix moment, no?
Efectivament, és això. Hem de pensar que si un poble tu obris un grifó no passa res, però si obris tots els grifons a la vegada, el depòsit no dones abasto. Si ja no en poden, si has de dur camion d'aigua, que no donis abasto. Però el poc que treus dels teus pous no dones abasto a carregar tota la gent en els grifons oberts. I la manera d'arreglar tot això, sí.
No, disculpa, t'anava a dir que justament tu abans deies que hi ha municipis que no tenen aquest problema. He intuït, per així com ho deies, que Maria de la Salut no teniu ara mateix aquest problema d'aigua. No sé si perquè teniu qualque pou, qualque alguna manera de tenir aigua en tot moment, però sigui com sigui, quines són les restriccions que en general se solen aplicar? Demana, per exemple, lo de aconsellar que no se facin nets els vehicles, també se demana que no s'omplin pit piscines, o que no se facin terrasses netes. Què més pot fer un ajuntament per demanar en els seus veïnats que estuvin aigua?
Bé, de fet, el Pla de Mallorca, que és el pitjor, la pitjor regió de totes les Balears, té restriccions i l'únic municipi que no en té és Maria de la Salut, perquè estem salvats per aquest vent, inclús posen la policia a anar a les cases a qui on se detecta un consum excessiu, per carregues jardins o per coses d'aquestes. Aquesta ja és la darrera de totes, és a dir, multes. Però d'aquí n'hi ha moltes més, que són consells de no fer cotxonet, de no omplir piscines, de no... Tot això, tot això que ens poden passar pel cap, de que és un ús excessiu, que no sigui per consum humà o pel dia a dia que necessiti una persona, restriccions damunt això.
Des d'aquí, aquesta crida a la ciutadania, sobretot a la responsabilitat a fer un ús sostenible de l'aigua, cada petita gota compta, és una situació que s'agreuja de cara al futur. Hem d'intentar, entre tots, no, fer equip, que des del que es tracta. Jaume Ferriol, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per recordar aquest missatge tan rellevant.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Igualment per vostè. 10 i 24 minuts. Abans d'anar a publicitat, fem un repàs de la crònica de successos d'aquesta jornada. Una notícia que just acaben de tenir constància. Un home de 29 anys va destrossar ahir dijous el seu propi vehicle utilitzant una destral a Ciutadella. Compartim la imatge en què va traslladar la policia local, en què explicava que va rebre una cridada d'un veïnat alertant que una persona estava destrossant un vehicle, per la qual cosa dues patrulles es van desplaçar al lloc amb l'objectiu de controlar la situació. Els agents van descobrir que el jove que copejava el cotxe era el mateix propietari i la seva justificació va ser que el vehicle anava a ser desballestat i que per aquesta raó copejava el cotxe amb una destral. No deixant de banda els successos, i ho us contam, que una joieria d'Eivissa ha patit un robatori, però d'allò més curiós i també d'allò més quantiós. Li han robat joies per valor de més de 15.000 euros, Joana.
Sí, ha passat a la joieria Pomar, al barri de la Marina, i el més sorprenent, Marta, és com s'ha fet aquest robatori. Una dona ha entrat a la botiga, ha esperat el moment adequat i ha actuat amb molta tranquil·litat. Segons ha explicat la dependenta, els fets varen passar ahir cap a la una del migdia. La dona era dins la joieria parlant com si res amb la propietària o amb la dependenta, quan en un moment determinat la dependenta s'ha ajupit, s'ha acotat. I és aquí quan la presumpta lladra ha aprofitat per passar-li la mà per darrere i agafar un panell on hi havia 12 anells eivissencs d'or, a més d'una cadena. I no només va tenir temps d'agafar les joies, sinó que, segons explica aquesta lota, la dependenta, després del robatori encara es va quedar uns 5 minuts més parlant tranquil·lament amb ella, per dissimular.
15.000 euros a plena de llum del dia, com si no hagués passat res, una dona que finalment va abandonar la joieria, i va ser quan la dependenta va començar a sospitar que alguna cosa no quadrava. Va revisar les càmeres de seguretat, que compartim aquí a pantalla, i va comprovar que, efectivament, havia estat víctima d'un robatori. La dependenta fins i tot va sortir de la botiga per intentar localitzar-la, però, clar, ja no la va trobar. Immediatament va avisar la policia.
Sí, ara els agents revisen aquestes imatges de les càmeres de seguretat i cerquen aquesta presumpta autora del robatori i el botí, que no és precisament menor. 12 anells de Vicenç, com te deia, Marta, d'or i una cadena, i en total per un valor superior en els 15.000 euros.
A Menorca també va tenir lloc un accident mortal a la carretera general entre Amó i Alaior.
Una dona mort i 5 membres de la seva família han resultat ferits en un sinistre en què s'hi han vist implicat dos vehicles. El cotxe on viatjaven ha acabat volcat al voral de la carretera i els ocupants han quedat atrapats a l'interior. Els equips d'emergències han hagut d'intervenir per rescatar-los. Les causes d'aquest accident encara s'investiguen, però sí que poden dir que el sinistre ha provocat, a més, retencions importants a la carretera general. La víctima d'aquest accident és una dona que residia en Es Mercadal i per causes que encara s'investiga en el cotxe que ocupava la víctima ha acabat com d'embolcat vora la via. També hi viatjaven 4 persones més, abans havien dit 5, són 4 persones més de nacionalitat colombiana que els bombers han hagut d'alliberar i que han estat traslladats a l'Hospital Mateu Orfila. Són 2 homes, una dona i un nadó de 21 mesos, tots es troben estables.
Vos contem també tots els detalls d'una presumpta trama criminal desarticulada per la Policia Nacional que combinava tràfic de persones i narcotràfic a la Mediterrània.
Sí, segons l'informe policial al qual ha tingut accés i altres notícies, l'organització hauria introduït a Espanya al manco 400 persones de manera irregular, principalment a través de les costes d'Eivissa, de Múrcia i d'Almeria. I el negoci era milionari. Els investigadors calculen que només amb aquest trasllat de persones haurien obtingut més de 2 milions d'euros. Cobraven entre 6.000 i 7.000 euros per persona, sempre en efecte. efectiu. Però la particularitat d'aquesta organització és que les embarcacions no tornaven buides cap al nord d'Àfrica. Després de deixar els migrants, les embarcacions emprenien el viatge de tornada carregades de droga i altres materials.
De fet, la investigació apunta que haurien fet una 60 d'expedicions cap al nord d'Àfrica. En aquestes operacions haurien transportat principalment drogues de síntesi, però també armes, explosius i altres materials vinculats a activitats delictives.
I aquí les xifres són encara més elevades. Segons l'informe policial, aquesta activitat els hauria reportat 24 milions d'euros. La investigació es remunta a l'any 2022 i els agents han identificat al manco 16 patrons. Fa dues setmanes es varen retenir o detenir 78 persones vinculades presumptament amb aquesta organització. 6 d'aquestes detencions es varen fer a Eivissa. Els investigadors descriuen una estructura que funcionava pràcticament com una empresa en diferents funcions i amb l'objectiu de maximitzar els beneficis i també amb importants recursos tecnològics, per cert.
Una activitat que, segons la Policia Nacional, no es limitava a Espanya. L'organització hauria operat de manera simultània a França, Algèria i Portugal. Acabant també a Palma, on ahir es varen viure moments de tensió, precisament a la zona de platja de Palma.
Sí, perquè un grup de venedors ambulants es varen enfrontar amb agents de la policia local per intentar evitar la detenció d'un d'ells. La situació va requerir el suport de la Policia Nacional i finalment els agents han pogut arrestar els sospitós i tot ha quedat en un petit incident.
Després ampliem la crònica de successos amb més detalls, però ara tot d'una hem de partir a la festa que tenim a la nostra companya Maria Antònia Esquines. Després de publicitat mos explicarà quin és l'ambient que es viu a Falanits. Tu has anat moltes vegades com a periodista o per gaudir de sa festa?
Idò,
o de les
mira,
dues maneres?
No, sempre he anat com a periodista.
Mira.
I se gaudeix també molt bé,
I
tot
també,
i que has de fer feina, sí.
Idò, després vos contam tot el que està passant a Falanits. Petita pausa per publicitat abans.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Al dia, amb Marta Grau.
10:32, és divendres 28 d'agost i al Coso a Falanits ja es respira un ambient de total festa.
Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda. Quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote.
I de sí, Marta, la gent ja està preparada, hi ha moltes ganes de festa, de començar, i hem triat aquesta cançó de Aitana perquè enguany s'ha convertit en l'himne del Coso, amb aquesta versió tan especial, evidentment no de superestrella, sinó de superquica, que després segurament podrem escoltar en aquesta versió que han fet enguany a Falanit. I és que parlam d'una de les neofestes més antigues i segurament d'una de les que més ha influït en totes les demés que després han anat nascent a Mallorca. El Coso va néixer l'any 1983 i va obrir el camí a una nova manera d'entendre les festes, una celebració feta des de baix, des de la gent, des del poble, que tenia ganes de fer festa i fer un bon trull.
I ara arriba més un dels moments més desitjats, més esperats de la jornada, el pregó que donarà oficialment el sus a la festa.
I per viure aquest moment de primera mà, connectam amb la nostra companya, Mae, aquí ho poses guió, però és na Maria Antònia Esquines, nosaltres ja l'hem batiada, Marta, ja li tenim aquest nom posat. Na Maria Antònia Esquines és allà, ens escolta. Bon dia, com estàs, companya? Com està l'ambient ara mateix allà?
Bon dia, companys. I mireu, me trobo a dos altres carrers, més lluny de la plaça de Serraval, on just acaba de passar, de fer-se el pregó, perquè hi ha tantíssima gent que no se pot ni entrar, i si arriba a estar allà enmig, no m'haguéssiu ni sentida. I és que el pregó acaba d'acabar i vos vull contar un poc com ha estat aquesta jornada. Si hi ha una paraula que defineix el Coso d'enguany, és, sense dubte, obres. Obres ha estat la temàtica d'enguany, un autèntic carrer en construcció, millor dit, la plaça, on s'ha fet entre de senyals de trànsit, carrers nous, diuen, aigua, hi ha senyals fins i tot de...
La vida pirata, la vida mejor.
Web, ara se m'ha costat una falanitxera a cantar, no sé si ho heu sentit.
Sí, totalment, una espontània, eh?
Una espontània que sempre n'hi ha, no?
I tant.
Sempre, sempre, sempre. I és que espontani la temàtica d'enguany, perquè ja vos dic, han omplert aquesta plaça plena de zones d'obra, fins i tot senyal de trànsit, i a més, una de les sorpreses d'enguany ha estat una màquina de gelats, que sempre hi ha un lloc per fer un homenatge i està dedicada a una gelateria molt estimada i recordada del poble, així com m'han explicat la gent d'aquí, que és la de gelats Neudó. I contar-vos també que ja sé, ja sabem qui ha estat la pregonera d'enguany. L'encarregada ha estat na Maria Montserrat. No sé si la coneixeu, però és una creadora de contingut que fa poc he vist que va visitar Ca Nostra, jo diria jo, i V3, els nostres nous companys de Xiu Xiu, ja que ha escrit fa res un llibre, i ella ha estat l'encarregada de fer aquest pregó molt reivindicatiu, especialment contra la massificació.
Maria Antònia, na Maria Montserrat, creadora de contingut, ha estat la pregonera, però veiem en imatges que m'has enviat, na Maria, per cert, que l'altre dia va cantar amb Love of Lesbian, una fantasia, i també hem vist qualcú que emulava en Rafa Nadal, pot ser?
No, companyes, en Rafa Nadal va ser l'any passat. Enguany han entrat tots vestits de picapedrers, com diuen ells, i a lo darrer han fet una petita celebració, un petit espectacle, on anaven vestits de pirates, representat per sa banda en sa cançó de Wellerman, que és una cançó que s'ha fet molt viral a les xarxes socials, i han entrat fent una espècie de ball, fins i tot han fet un vaixell de pirates a nivells molt, molt grans, i han entrat per plaça per acabar ja aquest pregó, i na Maria Heinz se trobava a l'escenari i mos ha pogut cantar algunes cançons de les seves, com cada any, que no falla.
Per cert, Maria Antònia, el temps, perquè passàvem pena, sobretot per el tema dels nígols, hem tingut un tema, un dia meteorològicament un poc mogut, no sé si està acompanyant durant tot el temps.
I doncs, companyes, s'ha de dir que fa calor, però jo crec que és per l'ambient, que hi ha molta de gent i estem molt aquí plegadets, però passa una micona de fresqueta, un pot de vent, i el cel pica, ja comença, els núvols han començat a anar, a primera hora d'en Sèrem aquí no picava perquè no hi havia núvols, però mitjançant es ha anat acabant, però és que ho han fet a posta per donar aquest somriure a la finalització del pregó, i el sol finalment ha sortit. Jo crec que tota la jornada de sora baixa i a migdia seguiran sol.
I respecte a la gent, que sempre sabem que és un dels esdeveniments que atreu més persones, de moment te pots moure en tranquil·litat, hi ha, no sé si moltíssimes són les persones que s'han atracat al poble, si realment és el dia acompanyat, no? Perquè quan no fa tanta calor, o el manco, el dia no és un dia tan solejat, no sé si ha estat el cas, no? Que hi ha moltíssimes persones, com descriuries l'ambient?
Jo crec que els temps no atura ningú aquí. La plaça estava replena, ara es veu que s'està buidant una micona perquè tots se dirigeixen cap en el convent on aviat faran la famosa missa i sortiran els gegants, els xeremiers i fins i tot els cavallets a ballar, que després més tard connectaré amb vosaltres i vos contaré un poc com ha estat. I volia afegir que en el pregó de cada any jo sempre m'aquieto amb una frase que me crida l'atenció i en aquest cas volia llegir textualment la Carina Maria Montserrat, la pregonera d'enguany, juntament amb el seu millor amic, que diu així, escoltau, llengua viva, cultura activa, perquè ni la nostra terra, ni la nostra llengua, ni la nostra cultura són qüestionables. Aquesta illa és ca nostra i hem d'aprendre a estimar-la. I, evidentment, no podia faltar el seu crit tan característic que sona així.
Aquest era un fragment o un moment d'aquest pregó d'Anna Maria Montserrat. Jo li vull demanar una cosa a Anna Maria Antònia, si me permets, Marta, perquè crec que, en s'excusa, Anna Maria Antònia no s'ha perdut ni cap rebel·la ni cap de ses neofestes.
Ella ha estat per totes les illes,
pràcticament. Mos pots confirmar que has estat per tot en guany? Muc, Coso, Embalat, etcètera.
Sí, sí, evidentment, tens una llista que no pot faltar mai en el meu estiu. El dia que no ho facis, que estaré malalt, o he tornat un poc bé a netejar. Preocupeu-vos si passa.
Clar, no te poden demanar en quina te quedes, perquè això seria ofendre a una o una altra. Però sí que...
Però, evidentment, ens has festes de Santanyí, per molt que diguis el contrari. Clar que sí.
Sempre agradaran cap a casa, m'apareix molt bé. En qualsevol cas, és vera que aquestes neofestes ja no només... són neofeses, sinó que, com aquesta que avui mos ocupa, ja s'han establert i són una tradició. Es cosa 43 anys i ha anat evolucionant a més, i els qui ho començaven a organitzar ara tenen fills i fins i tot nets que també s'han sumat a la festa.
Sí, sí, està replà de lotets petits amb els típics cascs per no fer mal a les seves orelletes tan petites, perquè aquí Renou fa una hora era a nivells altíssims, música, gent, crit, bé, jo crec que amb l'àudio que han posat d'aquest crit tan famós Coso que fan ells, s'ha pogut veure reflectit la gentada que hi ha. Ara, per ventura, no sentiu tant de Renou, però ja vos dic, la gent estan en corrents cap on es convent a agafar lloc, perquè és un caminet molt estret i s'arriba a acumular moltíssima de gent.
No, i és un moment culminant i esperadíssim perquè es pali, no?, aquest moment en què tots els polítics han de passar per davall i es pali i els atiren aquesta moscatella amb vinagre, que també fa tanta dolor, per cert, més alerta que no t'embrutin. És un moment esperadíssim, però també és cert que normalment els polítics s'hi donen i passen i no tenen cap problema per fer-ho.
Així és. Veurem a veure quines autoritats ens esperen enguany davall aquesta cosa tan emblemàtica que duen com un 4 pals i una tela. No sé si ho fan per protegir-los del sol i per ventura també per no rebre tant d'aigua, no sé què arriben a tirar. Jo aniré alerta a Nota Carme. Més aviat després vos contaré qui ha estat el valent que ha anat allà.
Segur que la valdesa és la Catalina Soler, perquè sempre que ha estat valdesa o regidora s'hi ha sumat i ha passat i s'ha tapat un poc, però... ha passat aquesta penitència i ho ha fet.
Quin ambient, per cert,
sí,
el que s'escolta des de Felanís, des de l'epicentre de la festa, Maria Antònia Esquines, després torna amb tu, si t'assembla, i mos segueixes contant.
Després tornem, vaig corrents a agafar allò que no es convent, companyes.
A ritme de superestrella, nosaltres continuem amb aquesta banda sonora oficial de l'esdeveniment d'enguany. Són les 10 i 41 minuts, però a banda de la festa del Coso Felanís tenim altres qüestions que contar-vos. Fixeu-vos, perquè avui és dia 28 d'agost i hem trobat al calendari una efemèride que ens ha agradat moltíssim i hem trobat que avui era el dia perfecte per fer aquesta reflexió.
See. Avui Marta fa 63 anys que Martin Luther King Jr. pronunciava a Washington un dels discursos més famosos del segle XX i d'aquella famosa frase que sentíem ara en veu de Zaba, I have a dream. King parlava davant unes 250.000 persones que havien participat en la marxa sobre Washington per reclamar feina, llibertat i igualtat per a la població negra dels Estats Units. El discurs arribava en un moment especialment tens de lluita pels drets civils. I el que fa tan especial aquest discurs és que no només parlava del present, sinó que imaginava com havia de ser també el futur. King somiava amb una societat en què les persones no fossin jutjades pel seu color de pell, sinó pel seu caràcter, per qui eren. La frase I have a dream es va convertir en una de les expressions polítiques més reconeixibles de la història. Però el discurs és recordat també per una altra cosa, la capacitat de convertir una reivindicació política en una història emocional que qualsevol persona podria entendre. Podem empatitzar, no? Ni tu ni jo som de color negre, però empatitzam absolutament amb aquest discurs. Potser podria demanar quin és el discurs que ha passat a la història més enllà d'aquest de Martin Luther King, però per ventura t'hauria de demanar, Marta, quin és el teu somni? Que
ostres,
són mies.
Tantíssims,
quin
però...
Quin és el teu somni?
Però mira, fixa't, somnis n'hi ha molts, no? Però crec que el de Martin Luther King en aquest cas era super justificat perquè tant d'anys després, i encara existeix aquesta reivindicació, encara no s'ha superat, encara existeix discriminació.
Totalment,
no?
Sí,
I això crec que sap greu, no? Que en un temps en què pareixia que s'havia d'assolir, que s'havia d'aconseguir, no, malauradament, no s'ha aconseguit, sap greu, i per això crec que, que és una molt bona idea recordar-ho, no? Recordar aquest moment.
Recordar-ho i per aventura somiar nosaltres
que,
com ell.
Que un dia serà possible.
Que un dia serà possible, que nosaltres no haguem de parlar ni de discriminacions...
De qualsevol tipus, de sexe, de raça, de qualsevol tipus, en realitat, no? Tant de bo.
Tant de bo.
Arribia.
Tant de bo puguem donar una altra notícia, que això ha acabat i s'ha posat fi.
És la reflexió del dia. No ha estat la frase del dia, però sí que pot ser, sens dubte, la reflexió del dia. Són les 10 i 44 minuts. Uns consells més. Ens visita Julià Gallo. Amb ella parlarem d'una qüestió, fixeu-vos, un tant tabú, perquè quan se parla de sexualitat sembla que sempre ha d'anar associat, no?, una determinada edat, fins i tot a la joventut, però ningú parla de la sexualitat en una etapa més madura, fins i tot a la tercera edat, no? Sap greu que no se pugui parlar d'una part important de l'afecte, com és la sexualitat a la tercera edat.
D'això parlarem. I d'avui en parlarem en aquest programa.
D'aquí tan sols uns
tabús.
Minuts. Exactament.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diàleg.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
10 i 47 minuts. Ara fèiem aquesta reflexió sobre alguns dels temes tabú. Amb el pas dels anys, el nostre cos, un dels eixos en els quals s'assenteix la nostra sexualitat, canvia, i canvia per tothom. Tots canviem, però créixer no implica perdre el desig sexual, sinó la transformació d'aquest mateix. La intimitat torna diferent, torna més profunda, es guanya també confiança, aquesta part és important, també se guanya llibertat per gaudir sense pressions ni sense complexos.
I per això avui en volem parlar, no? Perquè efectivament abandem que és un tema tabú i nosaltres en volem parlar sense tabú. El descens dels estrògens pot produir, per exemple, sequetat vaginal, picor o dolor durant la penetració, mentre que la disminució dels nivells de progesterona pot comportar disminució, per exemple, del desig sexual i dificultats també per aconseguir un orgasme. Parlar sobre aquestes problemàtiques és essencial, ja que avançar cap a la bellesa és un procés d'involució en el qual anem fent feina i acceptant els canvis inevitables que es produeixen o tindrem, Marta, constantment frustracions.
I per això hem convidat Julia Gallo, que és activista dels drets dels majors, perquè ens pugui explicar més com funciona o quines són les parts de les quals no se'n parla sobre la sexualitat de les persones més majors. Julia, bon dia.
Buenos días, gracias por invitarme.
¿Creus que és tabú o que no és tabú?
Sí, sí, sobre todo en la vejez, pero habéis empezado muy valientes, ¿eh? Habéis empezado con la sequedad vaginal. Yo prometo dentro de unos minutos hablar del orgasmo, pero primero quiero hacer un poquito, bueno, cuando hablamos de sexualidad podríamos hablar de muchas cosas, y si nos ponemos las gafas de la vejez, yo lo que quiero comentar es que las variables externas para que esa práctica que casi hemos hablado de genitalidad funcione o no. Y entonces cuando se llega a la etapa de la jubilación, que es vejez, uno se encuentra que con aquella pareja de hace tantos años tiene que compartir el tiempo 24/7. Y hay estudios que dicen que aumenta el divorcio. Tanto es así que lo llaman divorcio gris. Entender de por qué compartimos con la pareja, además de sexo, y qué vamos a hacer con ese tiempo que nos queda después de jubilarnos, pues requiere de gestión y no siempre lo conseguimos. De esta generación de mayores, a veces era el hombre el que trabajaba fuera, la mujer se quedaba en casa y hacía lo que quería. Gestionaba su tiempo, con su casa, con sus amigos, con la calle, etc. Y de pronto le regalan como un novio que a menudo de esa generación estaba un poquito despistado con el qué hacer en esa casa, porque estaba muy poco tiempo. Aquí hay un problema. Y en el caso de que se hubiesen trabajado los dos, también hay un problema. Cuando uno trabaja, la empresa te hace la agenda. Descansas viernes, el domingo descansas y otra vez el lunes. Entonces aquí aparece una idea a tener en cuenta y es que además de tener una pareja o para qué la queremos y qué queremos compartir con ella. Y si tenemos que compartir 24/7 o podemos hacer cosas con amigos, etcétera, o viajar para luego tener algo que contar. Eso sería un tema que yo quería decir. Y luego quería decir el tema de las parejas nuevas. Acabo de decir que aumenta el divorcio en esa franja de edad. Y entonces no sería raro que en esa franja de edad tengamos parejas nuevas, porque además también aumenta la viudedad. Revisé lo que dice el INE. El INE dice que el 80% de las personas viudas son mujeres. Entonces, bueno, ¿por qué no otra pareja? El problema es que cuando se inicia esa nueva pareja, pues aparecen debates de si en tu casa o en la mía y cuánto tiempo compartir.
Ay, Julia, aquí cadascú casa va millor, ¿no?
Exacto. Sí. Lo han copiado de los jóvenes.
Eso es importante.
Han copiado de los jóvenes lo de vivir y sin compartir.
Exactamente.
Entonces, bueno, esa idea está bien. Incluso gente que se define como pareja no comparten el techo. Comparten viajes y comparten otras cosas. Y aquí hay que decir dos cosas con las parejas nuevas, yo quiero decir dos cosas que son la red sociofamiliar, nos tenemos que aclarar. Hoy qué penita que mi suegro se ha quedado viudo y está, pero el día que en los postres de una comida nos dice que tiene pareja nueva...
Però a no veces m'ho escandalitzar, que... m'ho pots dir, m'ho escandalitzar.
M'enfada, sí. Perquè què passa, que no són comprensius?
Un poco de susto. Vale. Un poco de susto sí que hay siempre. Y hay como un casting, ¿eh? De pronto nos ponemos críticos a ver si nos gusta esa pareja. Cuando a lo mejor nosotros...
I sempre mos mal pensam. Dic mos, no és perquè jo me mal pensi de ningú, però és un poc allò genèric, no? Que per dir que...
Que si hi ha interès.
Sí,
que si, no
que
sé
si,
que,
ay, sí. Que si anirà bé, que si... No,
claro, pero lo cuestiona una generación que se ha equivocado a lo mejor varias veces.
Sí.
Entonces yo es la tercera pareja que tengo y me pongo crítica con el de mi suegro. Bueno, ese sería un tema. Y el otro tema sería, en este momento, con el aumento de esperanza de vida, hay personas que pasan muchos años en una residencia geriátrica. Yo recomiendo a la gente, cuando mira qué es lo que le gusta de una residencia, que pregunte cómo gestionará si aparece un idilio y usted tiene una nueva pareja. ¿Cómo se gestiona eso en una residencia siendo su espacio? Porque hemos dicho cómo lo hará si es su casa, cómo lo hará si es una residencia. Está bien que nos lo cuenten.
Clar, no, Julia ha fet com una espècie d'introducció del tema que avui mos vol ocupar. Ara veure que hi ha molt de canvis quan s'arriba a una certa edat, que si te jubiles, que si te separes, que si quedes vídua o vídua. Però, clar, com influeix una altra cosa? Els canvis, per exemple, físics o hormonals en la nostra vida sexual a mesura que mos fem grans?
Bueno, hay cambios en la vejez como todo. Es verdad que la industria nos quieren decir que nos conservamos bien y que estamos igual de jóvenes, igual de gafas, nos engañan. Envejece todo, el tono de voz, la postura, etc. Y envejecen los genitales, que son los implicados en una práctica sexual, que entiendo que me estás diciendo. Como todas las cosas de la vejez, dicen que reconocer los cambios es el principio de la solución. Sea la presbicia, sea la inestabilidad, sea los cambios sexuales. Y es verdad, lo has introducido tú antes, que en la mujer aparecen cambios en la vagina y en el hombre aparecen cambios en el pene sí o sí. Eso es sí o sí. Claro, requeriría, por un lado, que la pareja lo cuente, que no vaya de sobrado ninguno de los dos, de no pasa nada y esto es como siempre, pero tiene que reconocerse que hay cambios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y adaptarse. Quiere decir que si usted hace un año ve que la escalera no la sube rápido, a lo mejor tiene que plantearse de qué manera usted quiere tener los hábitos sexuales. Eso sería una cosa.
¿Y cómo se encaixa eso, Julia, en una sociedad on ara, per exemple, estan en auge les operacions de rejovenament vaginal, per exemple, no? Mm-hmm. L'acceptar l'edat, quan ara només se parla d'això, o de l'anti-aging. ¿Cómo encaja todo eso?
Bueno, yo creo que primero, a nivel individual, uno tiene que reconocer la edad que tiene. Yo tengo la edad que tengo y eso, el DNI, no lo voy a cambiar.
Claro.
Y por otro lado, yo creo que el entorno tampoco ayudamos mucho. Es decir, decíamos antes si la familia estaba preparada para que el suegro tenga una nueva pareja, ¿no? Y yo le digo yo soy enfermera, los profesionales de la salud, que hace décadas que decimos aquello de hacemos una mirada global del paciente. Preguntamos siempre por la sexualidad, o casi nunca. Nos da un poquito de pereza el cómo hacerlo. ¿Qué le explicamos a los mayores de los juguetes sexuales? ¿Cómo nos hemos adelantado a esa sequedad vaginal para que no use cualquier lubricante? Uh-huh. Entonces, a lo mejor nos falta espacios para hablar más de esa sexualidad y explicar los beneficios del orgasmo. Aquí va el orgasmo.
Sí, que tuvieras problema que hablarías de orgasmo.
Aquí estoy, aquí estoy. El orgasmo siempre, siempre, siempre tiene beneficios. Siempre. Hasta el punto de que se recomienda en tratamientos. Por ejemplo, para cuidar el suelo pélvico.
Por ejemplo.
Hasta el punto de que juguetes sexuales se venden en farmacias.
Eso es una realidad desde hace años.
Entonces,
sí, sí.
Es verdad que en algunas patologías se le puede recomendar al paciente que adapte esa situación a cómo quiere conseguir el orgasmo. Pero el orgasmo es barato, no hace falta pareja y tiene muchísimos beneficios.
Però aquí també entra en joc un altre factor, és el desig sexual, no? Perquè l'estrès, la salut, els medicaments o l'estat d'ànim poden influir també, no? En que no hi hagi el mateix desig sexual. O tot el contrari, perquè potser te separes, quedes vidu i ressorgeix el teu desig sexual.
Bueno, lo que puede cambiar es el motivo por el que yo tengo que modificar las prácticas sexuales. Pero eso le pasa a la mujer, por ejemplo, cuando es el puerperio, cuando ha sido mamá, todo cambia. Uh-huh. Todo cambia, pero ya está muy descrito que si hay una relación con la pareja de diálogo, todo se resuelve. Y luego también habrá que decidir cómo quiero yo que sea esa práctica sexual. Si lo que quiero es usar un juguete sexual porque me lo han recomendado, son segundos. O sea, tampoc hace falta tenir mucho tiempo ni muchas ganas.
I les persones majors estan cada vegada més obertes, perquè recordem, i sobretot més les dones, no? Igual a vegades tenen o sentiment de culpa o manca d'autoestima a l'hora de gaudir de la seva sexualitat o per un tema de tabú. Com reaccionen, no?, en aquesta nova onada, no?, en aquesta situació on ara se parla precisament en major llibertat de tot. Com ho estan vivint?
Bueno, yo creo que esta generación ha tenido una sexualidad distinta que la de nuestros jóvenes. Uh-huh. Yo creo que nuestros jóvenes van a tener una vejez sexual distinta.
Seguro, seguro, claro.
Entonces, por ejemplo, es mucho más frecuente que el hombre sin pareja quiera tener otra nueva pareja en la vejez y la mujer dice, no me interesa repetir, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando una persona, y eso lo tendríamos que haber explorado, explica que no tiene deseo sexual, habría que saber por qué. Porque está cansada, porque no le gusta su pareja, porque lo que hacen se aburre, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de como quien no le gusta la playa o el sol.
Exacto.
Es muy amplio ese tema. Yo creo que, no, que hay que acompañar. Yo creo que tendríamos que acompañar todos, tendríamos que hablarlo con normalidad y sobre todo los profesionales que correspondan.
Hi ha més consultes, ara? Vull pensar que sí. Que la gent més major s'interessa, que acudeix als especialistes, que diu, mira, jo això ho tenia, o tal vegada durant la meva vida no he tingut una sexualitat plena i ara vull tenir aquesta oportunitat. Hi ha més consultes?
Yo veo que ha aumentado muchísimo el apoyo a las mujeres en la menopausia, en el inicio,
sí.
Pero veo pocas cosas todavía dedicadas a la vejez.
I no, mira, nosaltres hem contribuït un poquet a parlar-ne, que en podríem parlar molta més estona, però com a mínim hem fet 5 cèntims.
En un minut, algun consell per a aquestes persones majors que ens escolten i que tal vegada no s'han atrevit a donar aquesta passa, consultar-ho amb
bueno,
un especialista?
Yo creo que la sexualidad y el placer que da, que tiene muchos más beneficios que el suelo pélvico que yo comentaba antes, son muchos. Entonces, esa creencia que lo hacemos con otras cosas, de que en la vejez ya no, eso no es así. Y entonces que se atrevan, que pidan, que reivindiquen y que compren y que hagan experimentos.
No se m'ocor millor missatge. Julia Gallo, moltíssimes gràcies.
A vosotros, gràcies.
Mai és tard. Jo crec que és la frase. Per res, per aprendre, per gaudir, per conviure, per tornar a començar, per tornar a tenir parella, per no voler tenir parella, per qualsevol tipus de decisió. Mai és tard. Arribem a les 11, notícies a la part de ràdio, publicitat a la part de tele. Continuem en ruta. Hola.
IB3 Radio.